A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Mirin si ho farem bé, que no li farem repetir l'Ignasi aquesta història del xató que en el seu dia va fer tanta forrolla. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia. Ara el xató aquest que has dit abans, allò dels no sé què rostits.
Sí, són unes gambes, gambes.
A mi em sembla que, bueno, això és com aquestes òperes.
Deconstruïdes.
Sí, reconstruïdes. Jo no sóc gaire aficionat a l'òpera, però una vegada vaig anar a veure una al Liceu de Lohengrin,
sí,
que són guerrers i llances i coses aquestes, i el que sortia a l'escenari era un col·legi.
I amb un professor... Tu vas anar a veure aquella versió de Lohengrin?
Aquella.
D'una classe, un professor d'escola.
Tirant-se papers als nens. Home, vull dir... Això és explotar en benefici propi les obres mestres. Les obres que la gent espera veure i que d'això, fer-les servir per honor propi, per dir, oh, quin muntatge més
va. A part, en tu hi havia un greuge comparatiu. És clar, surts d'una classe per anar a parar a una altra.
Imagina't.
És clar, un dol, allò...
I després
allò,
em vaig veure una altra de la... Com es diu? La Ida, em sembla. La Ida és allò d'Egipte, no?
Sí.
Que tota l'estona...
Hi havia allò d'Egipte.
Hi havia un cocodril corrent per l'escena, d'un cantó a l'altre. La gent anava fent i el cocodrin passejant-se.
Doncs ja escoltaran aquesta recepta del xató, que passa és que fa més veure-ho, eh? Però si la veuen, jo entenc que els ortodoxos es ficaran les mans al cap, perquè hi ha dos gotims de salsa, les gambes a sobre, tres o quatre fulles d'escarola i para de comptar. O sigui que ja arribarem.
Això és el que feia el Ferran Adrià, que agafava menjar, el torturava, el cremava,
i
feia coses que deies, mira quina cosa més curiosa, però vull dir, un plat substanciós de tota la vida, no crec que ho fossin. No hi he anat mai, el volia.
Anava a dir que li treus mèrit.
No. Home, sí, no ho trobo bé, això, jo. No ho trobo bé. El menjar és el menjar i té unes certes normes i tal, i aleshores dedicar-se... Vull dir,
no, ja veig que no.
Fer experiments amb coses... Ho deien els nostres avis.
M'ho he pensat, i que ara dirà, amb el menjar no s'hi juga.
Exacte.
M'ho he pensat, dic que està a punt de dir-ho, a punt de dir-ho, a punt de dir-ho. Primera, bòbila en B alta o en B baixa? Perquè avui anem a la bòbila, d'alguna forma... O parlarem de bòbila,
sí.
I també ens cridava l'atenció perquè a l'Eco d'aquesta setmana haurem vist hi ha un article de la regidora d'Urbanisme, Elena Redondo, on es parla també d'aquest nou equipament a la zona de la bòbila. Allà està escrit en B alta. L'Ignasi diu que està bé escrit en B alta, però sí, que ell creu que s'hauria d'escriure en B baixa.
Sí, però clar, a veure, escriure en B alta o en B baixa, com que actualment no distingim la pronunciació, les ves altes i les ves baixes, ho distingeixen...
Home, no l'hem distingit mai, no?
Sí. Jo crec que sí. Com a mínim, encara hi ha un lloc, una comarca, que és el Camp de Tarragona, que ho distingeixen. I és quan es fa la caricatura del parlar de la gent de Valls i de Reus, diuen que nosaltres diem vi bo, i ells diuen vi bo. Aquí encara es distingeix, potser és l'únic dialecte
d'aquesta forma tan exagerada.
No tan exagerada, però és així, una cosa és, ara faré una exhibició de tècnica que em sembla que és molt inútil i ridícula, però és igual, per dir-ho. Hi ha la B bilabial, juntes les dues Bs, que és la que fem nosaltres tots, i la B labiodental, que és posar les dents sobre el llavi inferior, i llavors surt la V, hi ha dues Bs. Aleshores, aquestes dues Bs, cal suposar que antigament es distingien. Jo m'imagino que si encara ho distingeixen al Camp de Tarragona, també abans es distingia d'una manera més àmplia. I aquesta és la causa de distinció entre la B alta i la B baixa. La B labiodental és B baixa, la B bilabial és B alta. Llavors, per decidir si es fa B alta o B baixa, un sistema és fixar-se en el Camp de Tarragona. Anar allà i dir, escolta, digue'm això. i l'altre t'ho diu, i aleshores si és B baixa, uh-huh. És B alta. Quan no hi ha aquesta distinció, aleshores es fa servir l'etimologia. Si per exemple una paraula ve d'una U, es posa B baixa, per exemple blau, sí, una U, sí. blava va amb B baixa perquè blau és una U. Aquesta és una regla que es dona als alumnes a classe per distingir entre les
B. Sembla una regla mnemotècnica aquesta gairebé, eh?
Sí, entre les B altes i B baixes. D'acord. Si correspon a una U,
B baixa,
i si no, B alta. Bueno, doncs, l'etimologia. Aleshores, l'etimologia que es dona normalment de la paraula bòbila, normalment o bé o de bou o de bé de volta, bòbeda, no? Aleshores, si és així, al meu entendre, s'hauria d'escriure en B baixa, per bou i per bòbeda. De fet, no sé per quines raons, l'Institut d'Estudis Catalans l'ha decidit que s'havia d'escriure en B alta. Com que no sé les raons, tampoc no m'atreveixo a criticar molt. Però
a qüestionar-ho, a discutir-ho.
Penso que hauria de ser en B baixa. Però, clar, hem de ser disciplinats.
En qualsevol cas, una bòbila definia, bàsicament, una zona on es feia...
Sí, on es feien...
Materials...
Material de construcció, sí, de fang. Maons, teules i, uh-huh, i coses d'aquestes.
O sigui que és més... O seria més raonable pensar en la segona de les excepcions que no en la primera dels bous, no?
La bòbeda, vols dir.
Sí. És a dir, no era una bòbila de bous?
No.
La nostra, almenys.
Sí. Clar que també es pot d'això, perquè suposo que els bous, entre altres coses, es feien servir per trepitjar el fang, per barrejar-lo, per... en fi, és un tema que tampoc no m'hi he dedicat gaire, no m'hi he dedicat tant com el xató.
Però... que el tens més per la mà.
Exacte.
Per començar, doncs, ben fàcil, pins vents amb B baixa,
sí,
i bòbila amb B alta.
Sí.
Fins,
sí,
que ningú no digui el contrari, bòbil en B alta.
Sí. No, i cal reconèixer que actualment l'Ajuntament de Barcelona, de Sitges, que és respectuós, intenta respectar totes aquestes normes d'ortografia.
Vaja.
Sí.
No, t'ho dic així perquè no ho havies dit massa sovint, això, eh?
No, des de la legislació al període anterior, vull dir, ja es va decidir fer un nomenclàtor correcte dels noms dels carrers, es va treballar... Sí,
perquè hi havia cada cosa que deu un nidó, no?
Sí, no? I a més de cada cosa hi havia que un departament de l'Ajuntament ho tenia escrit d'una manera, una altra, cada un havia anat fent la seva, es va unificar, i amb el treball del Rafael Marcet i el Quico Busom i meu també, doncs es va arribar a una, i ara espero, penso que...
Aquesta és la base amb la qual es treballa ara, no?
Sí. Penso que l'Ajuntament, els diferents departaments ho respecten bastant.
Mm-hmm. No t'ho pregunten mai. Amb números rodons, quants carrers tenim?
Ni idea. Si vols, t'ho diré el dia que ve.
D'acord. Per curiositat,
El nomenclàtor. Sí. Buscaré el nomenclàtor.
Si són 100, 200, 300...
Home, potser no tants.
No ho sé.
Ja ho miraré.
No passa res. Avui us dèiem que anem cap a la bòbila.
Anem a la bòbila, el barri anomenat la bòbila. I la primera cosa que cal dir és que Sitges és una terra de bòbiles. És a dir, gran part del terra de Sitges és fang, és argila, no? De fet, l'argila és un producte que es produeix en les terres calcàries. Si anem pel Garraf, de tant en tant trobem una extensió verda, bonica, plena d'herba, que se'n diu una dolina en termes tècnics. Aquesta dolina són forats o llocs plans plens de fang que s'ha fet per la descomposició de les roques calcàries que hi ha al voltant. Tot el Garraf és roca calcària, no? Aleshores, Sitges, al peu del Garraf i de muntanyes calcàries per tot arreu, també havia de ser una terra de fang i pelotant de bòbiles. I històricament consten una sèrie de bòbiles. Si poséssim la llista, en podríem trobar a la Terra Acabada, I ara explicaré això de la terra
sí,
acabada.
Sí, sí, sí.
Un altre, suposo que n'hi ha més. Jo dic els que he trobat, eh? A l'Avinguda Sofia, allà on hi havia, em sembla que no ho sé, potser sí, encara hi és, la casa dels Arcs. El començament del camí del Vinyet, sí, sí, els Arcs, que ara sembla que és un hotel o un...
Bé, s'havia utilitzat com a hotel i com a... Yeah. Sí, com a establiment, doncs, la casa Semir, la casa del senyor Semir.
Exacte, això volia dir, no em sortia el nom. Els Arcs, abans de fer-s'hi la casa, hi havia una bòbila.
Entesos.
També hi havia una bòbila al camí de Santa Bàrbara. Això en un mapa, no hi he vist cap resta alguna vegada que hi he passat, però segons un mapa, el camí de Santa Bàrbara, després de passar per sota la carretera i seguir una mica cap amunt,
sí,
allà al començament, a l'esquerra, hi havia una altra bòbila. Els mapes figura com el Forn Vell.
Uh-huh. En portem tres.
I després també el barri de la Bòbila.
Que és, diguem-ne, el que...
El que ha quedat. No el més important, sinó el que ha quedat.
Anem per això de la terra acabada.
Sí, la terra acabada. Aquesta paraula de la terra acabada és un nom que em porta de bòlit i que no aconsegueixo aclarir. Jo faig les meves teories, però també reconec que són una mica faltades de base. Però vaja, a falta de res millor. Per començar, la terra acabada era el tros que aproximadament anava des de la part ampla del carrer Sant Francesc fins a la via del tren, a xifres rodones. També agafava una part del carrer Espalter.
O sigui, el capdavall del carrer o el capdamunt, depèn de com es miri.
Capdavall. Per altura, capdavall.
El capdavall del carrer Sant Francesc, sí, fins a la via del tren.
Sí. També agafava el carrer Espalter, el torrent, allà on hi havia la fàbrica Benazet.
Sí.
La fàbrica Benazet també. Tot allò és la terra acabada.
D'acord.
En la qual hi havia dos o tres pous que sempre apareixen...
Fins a la via del tren, això vol dir Can Perico també, tot això era terra acabada?
Sí, Can Perico.
D'acord.
Fins a la via del
tren. És a dir, una extensió molt gran, no? Força gran. Sí, força gran.
I hi havia uns pous que apareixen contínuament a la documentació, perquè abans la gent no tenia cisternes, els pous es contaminaven, la gent anava molt a buscar aigua a les fonts, no? Els pous públics. Hi havia dos o tres pous a la terra acabada, que quan es va deixar d'utilitzar, la fàbrica Benazet els va aprofitar pel funcionament de la fàbrica, no? N'hi havia un altre d'aquests pous a la terra acabada, que hi havia sota del pont del pont del tren, per allà davant del lloc que deien la casa dels pobres.
Sí, a la casa d'en Pare.
Sí. Tinc entès que era l'altre cantó, la carretera, el cantó de Vilanova, de la carretera.
D'acord.
Bé, anem a la terra acabada. La terra acabada té un nom clar, un sentit clar, que és terra que han cavat. Però clar, si penses tu que de tot el voltant de Sitges la terra estava cultivada, vull dir, perquè aquella terra acabada era més terra acabada que les altres, no? Aleshores, jo he buscat terres acabades, n'he trobat alguna a Tarragona, altres terres acabades, una a Tarragona, una a l'Espluga de Francolí.
És a dir, altres denominacions d'aquesta...
Altres terres acabades. Uh-huh. He intentat aclarir per què, però no hi ha hagut manera, perquè clar, vull dir... Primer no coneixes a la gent d'allà i no els hi preguntava a veure què d'això. Fins que vaig trobar en una ciutat francesa, ara faré el papet, bueno, és igual, en una ciutat francesa hi ha un del sud de França, hi ha una Tolosa de Llenguadoc, hi ha un cementiri que en diuen el cementiri de la terra acabada. Clar, vull dir, mira, a veure què, vaig comprar una guia i la guia posa la paraula terra acabada és paraula occitana, és catalana però també és occitana perquè són dues llengües germanes que fan servir les mateixes paraules. Doncs vaig comprar una guia i allà la guia estava en francès, posava terra enfonsada. Terra enfonsada. Aleshores vaig pensar que potser volia dir això la terra acabada, que fos una terra enfonsada. Deia que se'n deia això, terra enfonsada, perquè el cementiri tenia forma d'una teula. Vull dir, una teula és, té la part del mig enfonsada,
sí,
no?
Sí, sí.
Aleshores vaig pensar que potser la terra acabada d'aquí volia dir exactament el mateix, i com que la terra acabada hi havia una bòbila, i no sé si t'hi has fixat, però sempre que hi ha una bòbila, això era molt clar a la sortida de Vilanova, que n'hi havia una, ara ja no es nota res, però abans es notava molt. Quan fan una bòbila, normalment la fan en un lloc en què hi ha argila. Aleshores comencen a anar traient argila per anar fent, i de mica en mica el terra es va enfonsant. Eh? Aleshores queda al voltant de la fàbrica, queda tot una mena de fossat, com si estigui... No. Llavors vaig pensar que potser terra acabada volia dir això, terra enfonsada.
Això que la diferenciaria de la terra llaurada.
Exacte. Perquè si no...
De qualsevol camp de conreu.
Encara intentaré, a Tarragona tinc una coneguda, una tal Teresa Muntanya, que es dedica a la toponímia, i que d'això, a veure si m'aclareix la terra acabada de Tarragona.
Però és a dir, en principi, seria versemblant pensar que és una terra que es va rebaixant en la mesura que es va necessitant.
Sí, sí. Però... aquesta és la meva opinió, però et torno a dir que reconec que tampoc no és una cosa molt segura.
No és categòric, eh?
No és cosa segura.
No s'agafin això ex càtedra, només opinió de l'Ignasi Montaner.
Va. Bueno.
Hi havia una bòbila a la terra acabada, una bòbila a l'Avinguda Sofia, una bòbila... aquí dalt,
sí,
i una altra bòbila, ens en deixàvem una...
Sí, el camí de Santa Bàrbara.
El camí de Santa Bàrbara. És a dir, bàsicament, quatre bòbiles.
Sí. Bé, anem concretament a la bòbila.
A la bòbila, bòbila.
Al barri de la bòbila. De fet, el nom del barri de la bòbila és relativament recent. Bé, bueno, sí, recent perquè molta gent encara el pot haver vist. És de poc abans de la Guerra Civil, que s'hi va fer la bòbila, que va donar nom... el barri del Bòbil. Després va donar... Però, de fet, en aquell mateix lloc ja hi havia abans un altre bòbil anterior. La Voz de Sitges, que és un setmanari de finals del segle XIX, l'any 1895, ja parla de que s'estava fent en aquest barri, s'estava fent una bòbila, que no és evidentment la del senyor Figueres, que és el que va fer d'això. Per tant, allà hi havia una bòbila. Aleshores, d'aquesta bòbila, clar, els diaris, els ecos i d'això no en parlen, vull dir, aquestes coses tan vulgars no hi surten, no? Aleshores, no sé, no en tinc ni idea, l'arxiu de l'Ajuntament potser constaria de què va passar. Si es va acabar, si va continuar, si es va deixar... Bueno. Aleshores arribem a l'any 1931.
Mm-hmm. Però com a mínim a finals del segle XIX
ja
constava l'existència d'una bòbila on hi ha la bòbila,
al
barri de la bòbila.
Una bòbila a la bòbila. Aleshores,
doncs, 1931,
l'any 1931 tenim un senyor que es diu Ramon Figueres Segura, que hi fa una bòbila. No sé si el mateix lloc que l'anterior, però evidentment amb edificació nova, perquè tinc fotos de quan s'estava aixecant la xemeneia i quan, vull dir, que es va fer, no?
D'acord.
Aleshores, aquest senyor Ramon Figueres...
En recordes la zona concreta? On...
No, el barri d'allà. Mm-hmm. Vull dir, clar, mirant la fotografia potser...
És difícil definir...
Comparant les muntanyes potser trobaríem exactament on, no? I potser encara hi ha gent que ho sap. Si a través de la...
Si algú pot recordar més o menys la situació exacta on estava aquesta bòbila, doncs benvingut sigui.
Si a través de la ràdio algú sap exactament en quin dels carrers de la bòbila actual hi havia l'edifici de la bòbila, doncs ho agrairem molt.
Una cosa més a apuntar.
Sí, sí. Mm? Doncs bé, bueno, aquest senyor Ramon Figueres, de fet, era una segona generació de fabricants de rajoles i teules. El seu pare havia vingut de Vilanova l'any 1905 i havia fet maons a la bòbila que hi havia als arcs. Aquella que dèiem abans,
sí,
de la casa de Sabir,
sí.
Doncs aquella bòbila l'havia fet el pare d'en Ramon Figueres, que havia començat a fabricar això, no? El fill, m'imagino, o que ja va néixer aquí, o que va venir des de molt petit,
i que es va muntar pel seu compte,
i el fill va continuar, doncs, la feina del pare. I aleshores, l'any 1931, jo m'imagino que la causa va ser que, com que s'havia fet l'urbanització del vinyet, els terrenys havien augmentat de preu, i tothom quan li ofereixen una quantitat important diu, sí, sí, no es preocupi, que ja me'n vaig, no? És el que han fet tots els pagesos de la Costa Brava i de Sitges, venent un tros de terra erma per una quantitat no molt gran, però que els hi donava més...
Que els assegurava el futur, vaja.
Exacte. Vull dir, no? Aleshores, doncs, aquest senyor li durien oferir quartos per la bòbila dels arcs i va dir, sí, sí, ja me'n vaig, no? I aleshores va marxar al barri actual de la bòbila i va fer la bòbila que dona nom al sector. Tot això, des de l'any 31, va durar fins a l'any 65... A l'any 65 m'imagino que la bòbila ja no funcionava perquè aquest any l'Ajuntament va declarar que el sector era urbanitzable. Normalment, quan hi ha una fàbrica o una cosa així, no el declaren urbanitzable. Declaren urbanitzable si la fàbrica ja no funciona, no? I l'any següent, l'any 1966, després de dels recursos que no sé si es van fer, suposo que no, doncs es va aprovar
la declaració de zona urbanitzable.
Quatre anys més tard, al voltant de 1970, comença la construcció de les primeres cases i, per tant, l'aparició del barri de la Bòbila. I aleshores, doncs, a part d'aquesta curta història, l'única cosa que ens queda per dir és, per parlar, és dels carrers, dels carrers que fem sempre que un barri d'aquests, a veure què, no? Evidentment, un carrer cantat era el carrer de Ramon Figueres, el carrer del el creador de la bòbila que dona nom al barri, no? I a part d'aquest carrer, doncs, se'n va haver d'anar buscant altres. Per exemple, un carrer és el de Ildefons Cerdà. Aquest Cerdà és el senyor Cerdà de l'Eixample de Barcelona, que abans de dedicar-se a l'Eixample va ser enginyer de l'Estat i va intervenir en la construcció de carreteres. El pont que hi ha... És a dir, no, la carretera que va des de Ribes fins a Sitges, la Creu de Ribes,
sí,
va ser reformada i retocada i arreglada per
període de Fontcerdà.
Per tant, està...
Un pedigrí, això, eh?
Sí, sí. Sí. Fa un any, aproximadament, hi va haver un noi que va fer una conferència sobre de Fontcerdà, que hi vaig anar jo a escoltar allà com de seguida per dir, ara em parlarà
de la...
Està parlant tota l'estona de l'Eixample. Però vaja, vull dir, és molt adequat que un barri...
O sigui,
que està...
el traçat de la carretera de Ribes,
sí, sí,
fonamental, o que
no,
encara...
No, la reforma.
La reforma.
La carretera de Ribes és de meitat del segle XIX. I aleshores, doncs, va fer algun pont i va fer alguna altra coseta, no?
D'acord.
Doncs deia que era molt adequat que un barri que està tocant a la carretera que se li doni el nom del senyor aquest, no? No sé si quan li van donar el nom va ser per això.
D'acord.
Però si no,
però si no manera, té una vinculació.
Si no, Nevero e ben trovato. Però,
és a dir, Ildefons Cerdà té una vinculació també amb Sitges, amb el terme, vaja, exacte, i amb la comarca. D'acord?
Sí, sí. Un altre nom és el nom de carrer Magí Albert Cassanyes. Aquest Magí Albert Cassanyes era un amic de Carbonell i Gené, era crític d'art, va ser dibuixant, i a veure què tinc per aquí jo, a veure, sí, em sembla que em deixo... Bueno, un altre nom és el carrer dels Ferrers, que no té res a veure amb la gent que treballa al ferro, sinó perquè la casa que hi ha, aquella casa d'aspecte medieval que hi ha la carretera, tocant a la carretera,
sí,
o com es diu ara, el Can Milà.
Sí.
Can Milà, que era de la família Milà, com diu el nom, doncs posteriorment...
Estem ara a la part de la Plana Est, per dir-ho,
sí,
així, no?
Sí.
La que està al costat de la casa de pedra que es,
sí,
veu a l'inici de la carretera de Ribes.
El camí dels capellans, tocant el camí dels capellans.
Exactament.
No? Doncs aquella casa va ser durant molt temps de la família dels Ferrers. de manera que es deia Camilà
dels Ferrers.
Aleshores, en record d'aquests ferrers que tenien la casa de Camilà, també se li ha posat un nom en el carrer.
D'acord.
I després, doncs, a veure... hi ha un altre carrer que es diu Carrer del Jardí. Si no estic mal informat, perquè al mig del carrer hi ha un parterre que d'això, i això és una d'aquestes denominacions populars que després han passat
a oficialitzar-se,
no? A veure, i aleshores el barri de la Bòbila està entre la carretera de Ribes, per un cantó, i per l'altre aquella desviació o aquella sortida de l'autopista que s'ajunta amb aquella rodona, per cert, tan mal feta, que hi ha al costat, no dic tan mal feta, perquè, clar, quan entres amb una rodona, suposa que tens prioritat, estàs dintre la rodona. Mm-hmm. Doncs aquí no. Aquí entres entre la rodona i pel cantó hi ha la carretera de Ribes i t'has de parar que passin els de la carretera
de Ribes.
Per tant, està mal feta i segur de l'Ajuntament em sent, potser que ho arreglin. Facin una rodona com toca.
Pel mateix preu podem parlar d'història, de toponímia i de circulació.
Això.
En diem rodones o en diem rotondes?
De les dues maneres. I glorietes.
Ui, glorietes.
Sí, no? I està el diccionari, glorieta. Jo un dia m'ho va dir, això està al diccionari, no m'ho creia. Sí, vaig a buscar el diccionari, glorieta, posa la rodona que fa una carretera per...
D'acord, i jo em pensava que tenia més excepció de passejar una glorieta de vianants i no tant de circulació. O sigui que em podem dir glorieta, rotonda...
I rodona.
O rodona.
Jo dic rodona perquè...
És
més popular.
Aquí està.
Doncs vull això. Dir, sí. Doncs estava dient que el barri està entre la carretera i la sortida de l'autopista.
Sí.
No? I a l'altre cantó de la sortida de l'autopista, hi ha un barri que es va fer abans de que es marquessin els carrers de Cal Antoniet, que comença el que se'n diu el carrer que se'n diu també malament Circumval·lació, carrer de Circumval·lació, i que tira cap amunt. Bueno, com que lo de Cal Antoniet inicialment no estava urbanitzat,
uh-huh,
aleshores aquest petit barri es va considerar una ampliació de
la Bòbila.
De la Bòbila, no? I també té una sèrie de carrers. El que passa és que encara més enllà cap a Barcelona d'aquest barri ja hi ha els carrers fets, Cal Antoniet i altres, ara es suposa o es pensa que forma part de l'altre barri del cantó. Mm-hmm. Aleshores, doncs, direm aquí...
Això és la Bòbila 2, és això, no?
Diguem,
que en diuen així.
Ho dius tu.
És que he sentit la Bòbila 2. La Bòbila 2.
Em sembla molt bé perquè és el que es pensava al començament.
Doncs la Bòbila 2.
La Bòbila 2.
Que hauran pogut llegir, que forma part d'aquest pla de desenvolupament econòmic a la Bòbila 2, que és aquesta llenca de terreny que està, diguem-ne, encaixada.
Sí.
Això és la Bòbila 2.
Així encara en diuen Bòbila 2.
Dona vostè el Nil Obstet, la Bòbila 2?
No. Jo ara penso que és més un barri de Cal Antoniet, però si la documentació municipal consta com a Bòbila 2, clar, s'han de referir a això dient a Bòbila 2. Ho trobo bé. Per tant, veus, això no ho sabia. Bòbila 2.
Com que aquest entorn de Cal Antoniet també ha canviat molt en els darrers anys,
sí.
Perquè fa 4 dies encara es veien les oliveres i evidentment ara ja han començat a desenvolupar-se pisos. Què ens queda?
Doncs amb aquest barri de la Bòbila 2 hi ha carrers com, per exemple, el carrer de la Vila de Luixón. La Vila de Luixón és una vila que per amistat
la reina
entre l'alcalde de Luixón i Sitges, doncs, es van agermanar.
Mm-hmm.
No, potser n'hi haurien de...
Perquè feien la festa de les flors.
Sí, n'hi haurien de més agermanables, però vaja, vull dir...
Per exemple?
No, se m'ocorre, però vull dir, clar... Això depèn de coses molt, molt, molt aleatòries. Per exemple, Sitges està agermanat amb Andorra de Terol.
De Terol. Sí.
Per què?
Per la comunitat.
Perquè aquí hi ha una sèrie de gent d'Andorra de Terol, i clar... Jo trobo molt bé que estiguis germanat amb Andorra-Terol, amb Luixón, però penses, potser una altra ciutat tindria més relació amb Sitges. Per exemple, se m'ocorre ara Malvasia, la ciutat de Malvasia, Grècia. Però vaja, vull dir, és curiós, eh? Simplement
ara els grecs potser ho agrairien un germanament, però és una mica de reactivació, molt d'això. O què? O amb Santiago de Cuba?
Oh, i tant, escolta, claríssim, no?
Anava a dir un altre, potser dir, no ens podem germanar aquí més a la vora,
que aquí sí que hi ha raons,
que més econòmic.
Hi ha raons robustes, que no una cosa que, i em sembla molt respectable,
sí,
jo no,
sí,
que
sí.
No m'hi oposo, però que trobes una mica, perquè algú va, va dir-ho, si ningú hagués dit res, no hauria passat res.
Però amb la vila de Luixón hi havia doncs, aquest vincle de viatge de sitgetans que anaven a la festa de les flors, la reina dels Pirineus, em sembla que és definida, la ciutat de Luixón. Carrer Vila de Luixón, a la Vila de Luixón.
Va ser, segons tinc apuntat aquí, els primers contactes entre Luixón i Sitges va ser l'any 1961, l'alcalde de Luixón venia per aquí a fer d'això, i l'any 1981 es va produir l'agermanament. 20 anys, home, va haver 20 anys per meditar.
De consolidació.
Per meditar-ho. Aleshores, un altre nom.
Qui havíem tingut en aquesta taula, l'alcalde de Luixón?
Sí.
El senyor Pere Fit. Pere Fit, sembla que hi ha la cinta per dalt, un dissabte que plovia, i vinga a ploure, i no acabava d'arribar mai. Això era l'any 92, em sembla, en aquesta taula.
Sí,
estava aquí on estàs tu.
Ja. Sí, sí. De fet, Luixón és un nom occità, que ho posen Luixón, C-H-O-N,
sí,
a la francesa. Però en occità és Luishon. Luixón.
Ah, d'acord.
Luixón. Vaig haver de buscar perquè, clar...
És a dir, el nom original és occità.
Sí.
I el que coneixem nosaltres és, diguem-ne, la reversió francesa, vaja.
Sí, deu ser de la part oest del dialecte occità. És que el francès, del francès francès, comença a mitja França cap amunt, Clar, dir de mitja França per avall donar noms francesos és el mateix que aquí quan posaven Villanueva i quan posaven Sant Baudilio. És exactament el mateix, no?
Doncs o sigui que França encara manté aquesta...
Ui, sí, no, aquests no baixen del burro.
En riu-te'n del que passa aquí.
Jo algunes vegades a classe he parlat del centralisme i de la persecució de les llengües de cada territori.
Com a França no hi ha res,
I, sí, i tant. I aleshores algun alumne mirava, diu, amb una mirada dient, ara què et dirà Espanya? I jo els deia, doncs no, el pitjor lloc és a França. A França, la persecució contra tot el que no sigui la grandeur francès, vull dir, és horrible. Aquí a Espanya no podem ni arribar a imaginar, vull dir, això que n'hem patit molta, Vull dir que...
Bueno. O sigui, aquest Luixón que coneixem és el Luixón francès.
Sí, occità.
L'original és occità,
occità
i el Luixón que nosaltres...
Dintre de l'estat francès.
Dintre de l'estat francès. D'acord, tot això fent referència al carrer Vila de Luixón.
I aleshores un altre, i amb això acabem, és el d'Eliseu Mayfrent.
Home.
Hi ha un carrer dedicat a Eliseu Mayfrent, senyor pintor, amic de Rossinyol.
Com tothom.
Quan...
o gairebé.
Sí, no, Rossinyol sí, era una persona expansiva i efectiva i bastant trista per això, Vull dir, jo, el Rossinyol de la joventut potser anava, feia excursions amb carro i s'enfumia a tothom, però a partir dels 30 em sembla que l'home es va tornar trist, amargat, seguia sent expansiu i amable, però no era un home divertit, em sembla, Vull dir, això, doctors de l'Iglésia que podrien explicar-ho, però...
Eliseu Mayfrent,
sí,
company de fatigues de Rossinyol.
Company de fatigues i que, a més, és el que va arribar amb Rossinyol a Sitges. Quan Rossinyol va venir en carro, segons sembla, no per anar a Vilanova, perquè sempre s'ha dit, anava a Vilanova i es va per a Sitges. A Sitges hi va arribar quan es ponia el sol. O aquest senyor calculava molt malament o anava a Sitges expressament. Vull dir, va arribar aquí a l'hora d'anar a dormir. Però vaja, això és una altra qüestió que el...
Jo no li vaig poder preguntar al besavi.
Veus, home, vas perdre l'ocasió.
Però si no, Nevero, avall que fa baixada.
Exacte. Bé, el senyor Camisè va venir en carro, va participar en la processó dels Grecos, i, en fi, va ser pintor molt, molt acceptat aquí a Sitges, no tant com en Rossinyol, però Déu-n'hi-do. No?
10 i 55 minuts, hem començat amb les bòbiles i hem acabat a la bòbila 2 en el desenvolupament d'aquest de la història del barri. Ignasi, gràcies.
De res.
Fins d'aquí un mes.
Fins d'aquí un mes.
I a veure què ens hi posem. Això, el deberes, el nombre de carrers que té Sitges.
Exacte.
Si són 100, 200, 300, 500, 1.500, 2.400. Tornem de seguida.